altra qüestió que no sé si us ha passat, els que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí, si heu tingut aquesta sensació que hi ha empreses de trasters últimament per tot arreu, sobretot en ciutats com Barcelona. Potser fins i tot sou dels que us heu plantejat utilitzar-ne alguna d'aquestes empreses i deixar, vaja, llogar un espai a dins d'un gran magatzem per guardar-hi coses, o directament ja hi heu deixat tots els trastos que no podeu guardar a casa vostra. Doncs tranquils, que no és una sensació, és una realitat, no sou només vosaltres, és així. Els trasters s'han reproduït com per art de màgia. Barcelona és la ciutat de l'estat espanyol que més en té, un total de 66 centres el 2018. I això vol dir que ha crescut gairebé un 20% respecte a l'any passat i prop d'un 50% si ho comparem amb dades del 2016. Això sense comptar els trasters, diguem-ne, que lloguen els particulars, sinó empreses de trasters. Avui volíem saber per què s'està produint aquest fenomen, per què cada cop necessitem més espai per guardar les coses, o bé, perquè ens estem quedant sense aquest espai. Si sou dels que teniu la meitat de les vostres pertinences fins i tot a casa dels pares, tot i que ja heu marxat de casa de fa anys, és simplement que no sabem llançar el que no necessitem. Hi ha alguna altra cosa més al darrere? I per parlar del problema tenim al Via Lliure avui dos experts que em fa molta il·lusió saludar-los en la matèria, el professor d'Antropologia Social de la State University of New York de Buffalo, en Jaume Franquesa, i el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
A veure, abans de res, heu fet servir traster?
Jo sí.
Sí.
Jo no.
No, eh? Però traster d'empresa, eh?
Traster una empresa que té... sí, sí.
En quin cas va ser això?
Jo estava vivint ja a Toronto, sí. Vam tenir la meva companya i la nostra primera filla, i vam voler venir a passar uns mesos aquí de la baixa maternal aquí a Catalunya, i doncs per no haver d'assumir el lloguer durant aquells mesos, vam agafar els trastos, oi? I els vam posar en un traster. Durant 6 mesos, em sembla que va ser.
I allà, això quants anys fa?
Això va ser el 2010.
El 2010. I allà hi era una cosa molt habitual? Estava molt estès?
Sí, sí. Allà jo no sabia el que era un traster, es pot dir, un traster, una empresa de trasters, mm-hmm. I ja vaig veure que la gent ho va dient, ah, voleu marxar uns mesos, posareu les coses en un traster.
Ah, sí, era una cosa habitual.
Era una cosa habitual, sí.
Us va semblar car, en aquell moment?
Clar, el problema, i suposo que això és el que passa sovint, és que ho compares amb el que pagaries si mantinguessis el lloguer.
Correcte.
O sigui, sí, a mi sí que em va semblar car, perquè, a més, doncs, probablement també necessites una agència de mudances per portar els trastos cap allà. Mm-hmm. És a dir, hi ha més costos que no només el lloguer del traster. El que passa és que, clar, ho compares amb el que et val el lloguer, i aquest és el punt clau de, suposo, que parlarem avui, i, clar, comparat amb el que valia el lloguer, que ja era molt car en aquest moment, en una ciutat com Toronto, i avui en dia ho és molt més, doncs, clar, et sortia econòmic. Comparativament.
Segons un article de dissabte passat, del cap de setmana passat, al País, ara mateix hi ha un 60% més de trasters que fa 3 anys. Ara hi entrarem una miqueta més a fons, però a què creieu que es deu aquest augment?
Jo crec que una major, diguem, mobilitat de canvis residencials continus, és a dir, abans naixíem i vivíem molta època amb els nostres pares i hi havia una transició molt neta, que era anar a viure en parella i tenir una casa on ja també hi estaries la resta de la vida. Ara aquestes transicions a la vida adulta s'han desestandarditzat moltíssim.
Sí, fem moltes més.
Fem moltes més i no ens emancipem probablement en el lloc ideal, hem de passar per molts llocs i cada vegada, cada canvi deixa un rastre, un petit rastre d'un objectes i que aquests els vas acumulant i portant a la vida com una motxilla, no?
Mm. Sí, no, jo estic d'acord amb el que diu l'Albert, només potser per afegir, vull dir, la mobilitat, aquesta mobilitat és clau, potser ens hem de preguntar per alguns dels motius que expliquen aquesta mobilitat, no? Evidentment, vull dir, molta gent potser no pot viure sol perquè els lloguers són massa cars, per tant, han de compartir pis amb altra gent, per tant, no té aquest espai pel traster, sinó que aquella habitació s'ha de llogar, etc. Els pisos petits, i en el fons el que és això, en part, hi ha altres factors, diguéssim, diguem de culturals, però en part reflecteix la pressió immobiliària que hi ha en llocs com Barcelona.
Clar, vosaltres posaríeu el punt de partida, el tret de la pistola en la crisi immobiliària? El que fa que hi hagi tot això?
Aviam, probablement és un factor, però no seria l'únic. Jo ho veig en com s'està donant, diguem, la joventut ara, l'emancipació dels joves, la inestabilitat de les parelles, tota una sèrie de coses que t'obliga. És a dir, que hi ha
un canvi
de vida i... Bueno, un canvi d'estil de vida, sí, això sempre no se sap mai si són culturals o respostes a les dificultats materials de l'existència. Això ens podríem barallar els antropòlegs i els economistes allò durant dècades, no? Però, bueno, reflexa un canvi d'estils de vida, que és cultural i també adaptat a la inestabilitat que ens caracteritza aquestes societats, no? Sí.
Home, com a antropòleg no seré jo qui digui que els factors culturals no tenen pes, però, a pesar d'això, en aquest cas, a mi em sembla que el que és indiscutible és que els factors, diguem, econòmics, l'alça del sòl, perquè del sòl urbà, dels preus dels pisos, les dificultats d'accedir al lloguer... És a dir, potser la gent no vol emancipar-se abans dels 30, però si volgués, podria. M'explico, vull dir, amb la dificultat de tenir sous estables i bons, i mentre que aquests no pugen i es fan difícils de trobar, l'alça dels preus és òbvia. Per tant, això crea dificultats estructurals.
O sigui, a veure si també... I ho acabo de replar una miqueta més, eh? O sigui, el que vosaltres dieu és no només a la gent li costa més sortir de casa seva, de casa dels seus pares, sinó que fins i tot quan surten, com que és tot tan precari, hi ha una mena de sensació que no acabes de marxar del tot. Sí?
Sí, jo crec que deixes la base a casa dels pares.
El camp base continua, sí, a casa dels teus pares, eh?
Sobretot perquè t'emancipes en un lloc que probablement no reuneix les característiques per portar tot. Si t'emancipes tard, també tens molt més temps d'acumular, perquè si tu t'emancipes als 18 anys, com és comú als països anglosaxons, que se'n van a la universitat...
Vas amb una motxilla i poc més.
Una motxilleta, però clar, si tu passes tot el que és aquesta primera part de la maduresa a casa dels pares, has estudiat, acumules llibres, acumules una sèrie de coses que quan aquí tenim una de les emancipacions més tardanes del món, eh? I llavors això, vull dir, si la gent et marxa als 30 anys, tu als 30 anys has tingut molt de temps d'emancipar-te, i si a sobre no marxes perquè t'has fet una casa grandiosa com el Marc Márquez se l'està fent, diguem, igualada, i podrà portar-ho tot allà, sinó que marxes...
Marc Márquez no necessitarà un Blue Space, diguem-ne, no?
I llavors podràs, hauràs de conviure amb estudiants, amb altres, i fer tota una mena de reclus, doncs és lògic deixar-ho a casa dels pares. I a sobre, crec que potser a casa dels pares hi ha poca competència per aquell espai, perquè si cada vegada tenim menys germans i ets l'últim que marxes, els pares es poden permetre el luxe de deixar la teva habitació intacta i no la necessitin immediatament, no?
Ballonesta, bon dia, eh?
Bon dia.
A casa teva, tu tens la teva habitació a casa dels teus pares, encara o no?
Jo tinc l'habitació, tot i que l'ha ocupat una altra persona, però els mobles encara hi ha l'orla, de fet, de la universitat, i tot penjada a la paret, i he de reconèixer que sí, que hi guardo coses, no només a casa dels pares, sinó també a casa d'un altre familiar que té espai.
Imagina't!
I clar, com que em vaig haver de canviar d'un lloc que era una mica més gran i que vivia jo sola, a passar a compartir pis, com comentava ara, amb un espai més reduït, doncs evidentment hi ha coses que no te'n pots emportar. Si tens 12 copes, doncs te n'emportes 3 o 4 només, no? I aleshores la resta les deixes.
Jo estava pensant també en experiència pròpia, i jo, que tinc un fill, que estic en parella, crec que tinc coses a casa als pares. L'habitació no es conserva, perquè crec que van treure el llit ja de la meva habitació habitual.
Això fa mal, eh?
Això és impactant. Però sí que encara, imagina't, fins i tot una persona que ja ha passat, s'està acostant als 35, que ja té una certa estabilitat, en principi, amb la parella amb qui està, que ja té un fill, i continuo mantenint aquesta mena de necessitat de deixar-li coses, i fins i tot de tant en tant, escolta, que us puc portar una caixa de roba o alguna cosa que ara no puc guardar-la enlloc, no? Hi havia un estudi que heu fet al Centre d'Estudis Demogràfics en 11 anys, del 2006 al 2017, que el lloguer d'habitatges per part de joves d'entre 16 i 44 han crescut un 25%. És a dir, que cada cop hi ha més gent que lloga. Això afecta directament a aquesta sensació de no tenir un lloc propi on deixar les coses?
Sí, jo crec que està molt més relacionat, sobretot també amb el lloguers ara, com l'escalada dels preus de lloguers, que aquest estudi també, una de les principals conclusions és la inseguretat residencial, no? En el sentit de que la gent té por que no sap si podrà mantenir aquell habitatge. I llavors també això també suposo que et priva de fer moltes projeccions a llarg termini, de tenir una certa confiança que aquell serà el teu camp base, etc, i que estàs com en precari, no? I llavors el menys precari que tens potser és la teva habitació on vas néixer, no?
L'espai és un luxe l'any 2019? o un gran luxe, fins i tot?
Sobretot en determinats contextos i urbans i molt renyits per viure.
Sí, perquè mira, jo ara, tu em feies un dibuix, o em feia un dibuix social que es podria aplicar, diguem-ne, a Catalunya, però es podria aplicar a Madrid o Andalusia, però en canvi, Barcelona té un 18% més de trasters que l'any passat i és la ciutat de l'estat espanyol que més trasters té. Per tant, alguna cosa hi ha que ho fa diferent, no?
Bueno, però és que, si tornem a l'argument anterior, és que els preus també són diferents a Barcelona que a Saragossa.
Mm-hmm.
O a tants altres, o a Lleida, eh? Vull dir, clar, la pressió immobiliària i turística també, que en el fons també acaba sent immobiliària molts cops, clar, és molt més alta aquí. Per tant, diguéssim, no sé com exactament com m'has preguntat, però si l'espai és un factor... No sé,
luxe.
És un luxe. Clar, aquí... com a mínim, és una mercaderia més cobejada, més cara.
Sí, una demostració de luxe i de poder seria tenir un gran espai buit. Sí. En aquests moments.
Ho és.
Em sobra tant que puc garantir que no hi posaré res.
Ho és, i de fet això succeeix. Els pisos buits existeixen.
Mm-hmm.
Bueno, hi ha una pressió, perquè aquí a Barcelona encara hi ha molts pisos que són molt grans,
sí.
La zona de l'Eixample, i jo sé que hi ha pressió per compartimentar-los i d'aquells...
Un pis de 130, acabis fent-ne 3...
Hi ha tot una especulació al darrere. De fet, Barcelona s'alimenta també d'un públic internacional, amb un nivell d'estudi superior a la mitjana, creix molt per immigració, no tant per la dinàmica natural, perquè té una fecunditat que està pels terres, i això també és una població que per definició és molt mòbil, i com més moviments fas, doncs més necessitat tens d'emmagatzemar coses que no te les pots endur perquè canvies de ciutat, etc, i vas fent... No?
Hi ha una associació, l'Associació Espanyola de Self Storage, diu que abans els trasters s'ubicaven en naus a les perifèries, als exteriors de les ciutats, i que ara s'estan traslladant als centres de la ciutat. De fet, hi ha una cosa que em van parlar, crec que recordava, Llonesta, fa uns mesos,
d'un edifici
sencer.
Espectacular, sí.
D'un edifici sencer d'habitatges de Barcelona.
Perquè més per fora conserva l'estructura de com era abans, però les finestres ara són de colors i s'hi han fet trasters.
Crec que són 3.000 metres quadrats.
Sí, és gegant, eh?
Un edifici
són
gegant.
650 trasters hi caben a dins de tot aquest edifici. L'han compartimentat, com ara dèiem, amb 650 espais, que són 650 trasters.
Clar, aquest factor de que es pugui traslladar de l'exterior cap al centre vol dir que la demanda és molt bèstia i que fins i tot una empresa que té trasters prefereix dedicar un edifici que és d'habitatges i que es pot revendre o es pot llogar a llogar-lo com a trasters abans que habitatges.
Bé, és que aquí el que hi ha és aquesta contradicció que sempre s'ha dit, no? L'habitatge és un dret i una cosa que necessitem per viure, oi? No sé que siguis un homeless, diguéssim. El que identifica un homeless és precisament no tenir casa, doncs
exacte.
Els altres tots volem tenir casa, tots volem tenir un sostre, però a la vegada l'habitatge és un actiu financer, diguéssim.
És un actiu financer, l'habitatge.
Bé, clar. Mm-hmm. I per tant, que això pot atraure... Però vull dir, el fet de que un edifici, no sé on es diu que era per l'Eixample, o tant és, pugui dedicar-se...
Sí, el carrer Castillejos, crec.
Carrer Castillejos.
Pugui dedicar-se a trasters en comptes de dedicar-se a hostatjar residents, doncs, vaja, és preocupant.
Però és molt impactant. O sigui, un lloc que està pensat bàsicament perquè hi visquin persones, de cop és un espai que es dedica a que les persones hi posin el que els hi sobra, diguem-ne, no?
Sí.
En una ciutat que hi ha molta gent que no pot viure-hi perquè és massa cara. O sigui, és delirant.
Bueno, perquè a lo millor potser els que poden pagar aquests trasters a Castillejos també són gent que sí que pot viure a Barcelona, perquè precisament és per ells, i per tant hi ha gent que a lo millor ja té uns ingressos més alts o unes rendes més altes o el que sigui, i el que no se n'ha d'anar a posar els trastos a... no sé, algun lloc del Vallès, o no sé, saps? Més lluny.
I fer un públic molt internacional, suposo.
Clar, jo el que no sé també és quin punt de moda té tot plegat això dels trasters, no? Abans dèiem, n'han sortit una mica de sota les pedres, a vegades passa amb molts altres comerços, o que ho hem vist, no? Que de cop n'apareixen molts i de cop desapareixen, o al cap d'uns anys desapareixen. Tenint en compte tots els factors que han fet que no tinguem espai, no sé si veieu que això dels trasters pot ser una moda o que realment ha vingut per quedar-se, perquè aquesta tendència de viure en espais petits, a tenir una major mobilitat, doncs va per llarg.
Jo no ho veig una moda, perquè no crec que la gent vulgui presumir de tenir les coses amb un traster. Simplement és una resposta a una necessitat de les persones en aquest context d'alta mobilitat, precarietat, dificultat d'ubicar les coses, persones cada vegada més que treballen en un lloc però viuen físicament en un altre i s'han de desplaçar, etc. Doncs tota aquesta globalització i alts moviments genera que les poques pertinences, i estem emocionalment probablement vinculats en aquestes pertinences, i ens costa molt desfer-nos-en. No?
Però tu estaves dient poques pertinences. Jo hi ha hagut algun moment, quan aquesta setmana en parlàvem, que pensava, potser generacionalment tenim més pertinences que abans?
Home, sí, no hi ha dubte.
Perquè... O aquesta necessitat de guardar-ne més?
Sí, no, jo crec que el nivell de consum explotat i, per tant, jo veig l'experiència meva de la quantitat de joguines que jo vaig poder acumular fins a l'edat 18 i la quantitat de joguines que poden acumular els meus fills fins a l'edat 18, i tot i que ja no hi juguen, doncs estan vinculats, no? Una mica aquella pel·lícula del Toy Story quan se'n va a la universitat decideix...
Jo crec que molta dificultat, entregar les...
Llavors, no? les joguines es rebel·len, i jo crec que ha fet molt de mal aquesta pel·lícula de voler guardar les coses. No, perquè estàs, tot i que no t'agraden els peluixos, encara els vols guardar, no?
Tenim uns quants missatges d'oients que després llegiré, però d'entrada hi ha una altra cosa que pensava, precisament amb els trasters i aquesta contradicció aparent que utilitzis un espai d'habitatge on hi hauria de viure gent, que és molt necessari a la ciutat de Barcelona, per senzillament posar-hi trasters, que és que es dona el cas contrari. Me'n recordo d'un article del diari Ara de fa uns quants mesos, de gent que havia llogat trasters per anar-hi a viure.
Bé, bueno, això ja... Això ja et diu la precarietat de tot plegat, no? Abans t'ho has dit una cosa, parlant de l'estudi que havien fet l'Albert i els seus col·legues, has parlat de joves entre 16 i 44 anys.
Sí, és veritat. Clar, jo mateix, quan he dit 44, he dit, bueno, d'acord.
Vull dir, que puguem parlar de gent de 44... Parlem de joves en el sentit que no s'han emancipat, no?
Exacte.
Perquè ara no han assolit majoria d'edat, d'alguna manera. Clar, això ja t'està dient, vull dir, que el fet de que hi hagi un volum important de gent en els seus que té més de 40 anys que no ha assolit una espècie d'estabilitat... doncs, bueno, ens diu molt del lloc on vivim, de la mancança de sous, de la mancança de feina, de que sí, és barat comprar roba i per tant la puc acumular, però el que és difícil, però els pisos són caríssims, els he de pagar cada mes, etc.
Mira, el Jordi deia, jo en el meu cas, diu, vaig marxar un divendres 2 d'agost i el dissabte ja no tenia habitació. els meus pares van treure el llit el dia següent.
Jo crec que no és el més freqüent,
plorant. No, però suposo que aquest és un oient que deu tenir una mica... vaja, estic suposant, que sigui una mica més gran que, per exemple, nosaltres, i que digui, clar, és que això abans es feia diferent. És a dir, que en el moment que sorties per la porta, vinga, jo ja ocupo aquest espai que el necessito, segurament, també,
Sí, hi havia més competències, i sobretot si tenies germans i eres del gran, estaven esperant a marxar perquè...
per ocupar l'habitació bona.
Pogués desdoblar l'habitació o així. Ara, realment, tots els que s'estan emancipant són de generacions relativament buides i amb pocs germans, i si els pares acumulen més metres quadrats que els fills, doncs, on hi ha metres quadrats viuen allà, no?
Hi ha un oient, el Gerard, que deia, i ens ho diu des de Terres de Ponent, diu que ara a Barcelona fa molt de temps que han llogat i venut trasters per viure, que és una cosa immoral. El problema, diu, el teniu perpetu, veniu a Ponent, sobre espai, sí, podeu fer mencions, sí, però teniu un problema, que és que no confieu en la mobilitat, o que en aquest país no es pot confiar en aquesta mobilitat.
Bueno, això és segur que és un factor, és a dir, l'articulació territorial, perquè ens entenguem. No? Això, evidentment, és un factor. Però l'altre factor és que quan un compra un habitatge i es vol fer aquest habitatge que diu que li sobrarà metres, molt sovint també està pensant en com se'l podrà vendre, perquè, com parlàvem, també és un actiu financer. I clar, suposo que molta gent pensa, i sobretot això estic parlant no només de gent normal, sinó d'inversors que es dediquen a fer coses, estan pensant en rendibilitats. I clar, de moment, a Ponent, crec que és una aposta més
arriscada,
diguéssim, que això, Castillejos.
Clau, la inversió que tu et dedicaries a fer-te una mansió, com diu aquest oient a Ponent, clar, segurament et portaria a pensar, bueno, doncs, com que no, potser això no ho recuperaré, no me la jugo tant.
Sí, jo crec que aquests trasters també volen que siguin accessibles, vull dir, perquè hi vas sovint, no? Sí. Jo, mira, vaig a buscar a l'Abric, o vaig a buscar... Llavors, clar, si ho tens a Balaguer, allà amb un... Pues, home, anar a Balaguer a buscar la jaqueta, doncs pues, no surt a compte, però si la tens aquí al mig de Barcelona, vas allà, agafes a l'Abric aquell gruixut, i vas fent canvi d'armari amb el traster, no? És com el teu armari, suposo.
Hi ha de tot, perquè hem fet una mica de recerca també aquests dies, i evidentment els que se situen més a la perifèria són més econòmics, però a vegades també el fet d'haver-hi d'anar, hi ha alguns que has d'avisar amb una certa antelació que hi aniràs, i n'hi ha que fins i tot no hi pots anar directament, sinó que ofereixen un servei de transport que ells t'ho venen a buscar a casa, i si tu ho necessites t'ho tornen una altra vegada a casa. I després, evidentment, hi ha aquests més cèntrics, com podria ser el del carrer Castillejos o d'altres, que tu tens un codi per entrar al teu traster, i per tant hi ha vigilància en aquell edifici i tu pots accedir-hi una mica doncs, quan ho necessitis.
I no sé si estem fent pedagogia o no, perquè hi ha un oient que diu que està escoltant el Via Lliure, diu, escuchando el Via Lliure mentre preparo la mudanza, aprovechando la oportunidad para deshacerme de todo lo posible mientras mi mujer no me mira.
Cosas que...
Cosas que hace años que se acumulan en un armario debajo de una cama en cajones.
Això és l'altre, eh?
Liquidación total. O sigui, potser ens costa una mica, però de tant en tant. I alhora, però això és curiós, que alhora, amb el tema dels mobles, estem en l'època en què són més... els canvies més vegades. O sigui, segurament fa 30 anys o 40 anys deixaven els mateixos mobles durant
mobles
aquest període.
Mobles tota la vida, no?
20 o 25. Fenomen Ikea, no?
Clar.
O sigui, sembla que aparentment determinades coses no hauríem d'estar tan arrelats a elles, no?
Perquè algunes d'aquestes coses s'han abaratit. És a dir, comprar roba o Zara, però no cal fer propaganda, però ja ens entenem. O,
sí.
Això s'ha abaratit. És més fàcil tenir un armari ple ara que fa 40 anys. I és més fàcil això, tenir mobles i canviar-te'ls cada dos per tres, i bueno, tu, si tot, gastes el temps de muntar-te'l i tal i qual.
Però fins i tot gent que deixa mobles en pisos, no? Diu, això pel que em costarà, ho deixo aquí i ja me'n compraré un altre de nou si me'n vaig a viure a un altre lloc, no?
Si us pregunto per la sensació de futur, és que això anirà a més?
Jo crec que sí.
Sí, eh? Cada cop pisos més petits i cada cop més gent de lloguer i cada cop més...
Espais centrals que estan cotitzats. Hi ha unes ganes de viure en aquests espais. A més, són espais que es van renovant, fan parques, hi ha oferta cultural, restaurant, i aquest tipus de gent més global i això, doncs, amb aquests estils de vida es prioritzen molt aquests espais.
El que passa, jo afegiré, estic d'acord amb el que diu l'Albert, que aquesta és la tendència, diguem-ne, de mercat. El que passa és que també això dependrà molt de la intervenció de les administracions i de tots nosaltres. A Palma han prohibit Airbnb. D'acord? Vull dir que... I segurament això pot tenir un efecte immobiliari. Vull dir que hi ha coses que es poden fer o no fer
que canvien.
Poden, no dic revertir tendències, però sí, doncs, limitar-les o tenir-los una mica sota control. O sigui, que no està escrit allò que passarà.
Ara que el Jaume deia Airbnb, només un apunt. També hem vist casos, hem llegit casos de gent que lloga la seva habitació o la seva casa d'Airbnb per 3-4 dies i quan hi ha de venir gent, els objectes de més valor, per no tenir problemes, també els guarden un traster per dies. És a dir, que també es pot concertar per un temps molt limitat, molt concret.
Doncs déu-n'hi-do. 12:39, li agraeixo moltíssim a aquestes dues persones que ens han acompanyat, tots experts en la matèria, i el professor d'Antropologia Social de la State University of New York de Buffalo, en Jaume Franquesa, i el director del Centre d'Estudis Demogràfics, l'Albert Esteve, avui per parlar d'aquesta qüestió, que quan surts al carrer tens aquella sensació que ara en tinc aquí un,
ara en surten un altre,
que està tot ple de trasters i d'empreses que ofereixen aquest servei. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.